8, comença el Supermatí.
Bon dia. Comencem la jornada amb temperatures força baixes, però ara bé, amb un ambient ben tranquil al llarg del dia.
Bon dia, com esteu? És dilluns 12 de gener del 2026. A Santa Cristina d'Aro sortirà el sol d'aquí a 14 minuts i estan ara a una temperatura de 6 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Entre altres qüestions, en el Supermatí d'avui us explicarem que els pagesos gironins mantenen bloquejada l'autopista a Pontós, a l'Alt Empordà, i reclamen fets tangibles a la Conselleria d'Agricultura per posar fi a la protesta. Els Mossos d'Esquadra també investiguen el robatori d'un matrimoni d'uns 90 anys de Palafrugell a casa seva, i també us explicarem que el nou servei de transport públic a demanda Clic.cat Baix Ter comença a funcionar avui, dilluns 12 de gener. A més, a l'entrevista d'avui parlarem amb l'alcaldessa de Verges, Diana Canals, per tractar els temes d'actualitat del municipi en aquest inici del 2026 i, com cada dilluns, acabarem el programa amb Martí Seguer, qui ens porta, com sempre, les novetats d'oci i tecnologia més destacades. Això, però, serà d'aquí a una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 12 de gener del 2026 en el primer Supermatí de l'any. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Els pagesos gironins mantenen bloquejada l'autopista a Pontós, a l'Alt Empordà, i reclamen fets tangibles a la Conselleria d'Agricultura per posar fi a la protesta.
Aquest diumenge el tall ja sumava 4 dies i els representants dels agricultors insistien que no abandonarien la mobilització si no obtenien res concret. Jordi Ginebreda, portaveu de Revolta Pagesa a les comarques gironines, va recordar que l'any passat van marxar d'un tall similar amb un acord que encara té punts pendents.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els Mossos investiguen el robatori d'un matrimoni d'uns 90 anys d'edat a Palafrugell, a casa seva.
Els fets van passar dimecres a la tarda amb la parella a l'interior de l'habitatge. Els lladres no van ferir ningú ni van ensenyar armes, però es van endur mòbils i diners en efectiu. La cuidadora va alertar la policia.
I la policia local de Palafrugell mobilitza unes 200 joguines per deficiències d'etiquetatge, Ferran.
El dispositiu, tancat abans de Nadal, ha permès revisar prop de 12.000 articles en diversos establiments. Es tornarà a repetir el mes de gener. La campanya combina informació prèvia als comerços i inspeccions aleatòries per garantir la seguretat dels productes.
I Pals enllesteix la segona fase de la Via Verda entre els Masos i la platja. Aquest nou tram millora la mobilitat sostenible i facilita desplaçaments a peu o en bicicleta. Té una longitud d'uns 1.500 metres i ha costat més de 420.000 euros. El proper tram es licitarà aquest mateix 2026. I el nou servei de transport públic a demanda Clic.cat Baix Ter comença a funcionar avui, aquest dilluns 12 de gener, Maria.
Aquesta nova xarxa cobrirà 12 municipis i fins a 31 nuclis de població, millorant l'accessibilitat en zones de dispersió geogràfica i poca connexió amb el transport convencional. El servei inclourà 3 rutes i 6 expedicions diàries de dilluns a dissabte durant tot l'any.
I dos ajuntaments del Baix Empordà reben ajudes per l'adquisició de vehicles de recollida de residus orgànics. L'Agència de Residus de Catalunya ha concedit prop de 3,6 milions d'euros a 23 municipis i entitats locals per a l'adquisició de nous vehicles. En el Baix Empordà, Begú rebrà gairebé 144.000 euros i Santa Cristina d'Aro poc més de 271.000. Un total de 281 persones de Palamós amb pocs recursos han rebut ajuts municipals per un import global de prop de 120.000 euros.
L'Ajuntament ha resolt la convocatòria del 2025 destinada a ajudar propietaris o usufructuaris d'habitatges que es veuen afectats pel pagament de l'impost sobre béns immobles.
I Jordi Casasnovas és l'autor del cartell del Carnaval 2026 de Sant Feliu de Guíxols. Un dels canvis de l'edició d'aquest cartell de Carnaval és que el consistori ha fet l'encàrrec expressament a un artista local per així fomentar el talent del municipi. I el Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà ha iniciat aquest 2026 amb una programació d'hivern que combina artistes reconeguts, propostes familiars i projectes locals, Maria.
Entre els noms més destacats hi ha la pianista Laura Andrés, el cantautor Masoni i l'actor Sergi López, que actuaran entre el mes de gener i març. El cicle comença al gener amb la presentació de Venus, l'univers íntim i evocador de Laura Andrés.
I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I com no podia ser d'una altra manera, comencem parlant de la pagesia, que manté per ara els talls a l'AP7 i a la C16, i aquest matí aixecaran el de Tarragona. Els pagesos que bloquegen l'accés al port tarragoní desfaran la protesta aquest matí després d'acordar una reunió amb el president Salvador Illa. La continuïtat dels dos talls restants es tractarà en una assemblea a les 9 d'aquest matí. Neix Rodalies de Catalunya, l'empresa que gestionarà la nova etapa del servei ferroviari català. La Generalitat i el Ministeri de Transports posen en marxa la nova empresa mixta, que assumirà el repte de millorar un servei tensionat i marcat per les incidències constants. I la jutge de la dona encara, Salomé Prades, i la madreta de Mazón per aclarir qui diu la veritat. Associacions de víctimes i damnificats per la dona han convocat una concentració davant del jutjat, on avui han de comparèixer Prades i Cuenca. I l'agente secreto ha tornat a troncar les aspiracions de la coproducció catalana Cirat i s'ha emportat el Globus d'Or a millor pel·lícula en llengua no anglesa. El film dirigit per Oliver Laxa i protagonitzat per Sergi López tampoc ha pogut pujar a l'escenari a recollir l'estatueta a millor banda sonora, una categoria per la qual també estava nominada. En plana internacional creixen i s'estenen les protestes a l'Iran, tot i que el règim les reprimeix cada cop amb més força. El règim dels ayatollahs fa front a l'onada de protestes antigovernamentals més gran dels darrers anys. Tot i que la inflació creixent va ser el detonant de les mobilitzacions, ara ja han pres un caire molt més polític. Pel que se sap fins ara, la xifra de morts s'hauria enfilat fins a més de mig miler. I en esports, el Barça es proclama campió de la Supercopa d'Espanya de futbol, derrotant per un ajustat 3-2 al Madrid. El conjunt de Hansi Flick va reeditar el títol en una final més competitiva del que s'esperava en un començament, però que en la qual l'equip blaugrana va ser superior, liderat per un gran Rafinha, millor jugador de la final amb 2 gols. I després d'aquest repàs informatiu als principals titulars d'aquest matí de dimarts, de dilluns, passen 8 minuts del punt de les 8, anem a fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió del temps que ens porta, com sempre, Isaac Vilà, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Què ens espera el temps per aquest matí de dilluns, per aquest dia de dilluns i també per aquesta setmana?
Avui dilluns comencem la setmana amb un temps ben tranquil, ambient anticiclònic. Ara bé, amb una mica de fred per aquestes primeres hores. La temperatura ha baixat respecte a aquestes últimes 24 hores. Ara mateix tenim dècimes negatives a la Tallada, 3-4 graus a l'Estartit, 1 grau i mig a Torroella de Montgrí o 0 graus a la Bisbal, i les temperatures un pèl més suals a la costa sud, 4 a Palamós o 5 ara mateix a Sant Feliu de Guíxols. Aquí, en aquestes poblacions, al sud de les Gavarres, avui el vent de Garbí serà un pèl destacable al migdia, amb ràfegues que poden superar els 40 km per hora i amb una mica una alteració marítima notable. Aquest vent de Garbí seguirà demà dimarts. A la resta, sol, núvols alts i un ambient ben suau. Al migdia, valors al voltant dels 14-15 graus a tot estirar. Aquest ambient tranquil continuarà al llarg de demà dimarts i també dimecres.
Doncs estarem pendents d'aquest ambient tranquil que ens prediu Isaac Vilà. Moltes gràcies. Nosaltres, quan Són les 8 i 10 minuts. Fem una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem aquí al Supermatí. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside, how Cupid's fire, oh, you can't hide. I'm falling in love again, ain't nothing I can do. I'm falling in love again, and this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. So long now, since I gave up my heart, I've kept it locked down. I don't wanna get it hard.
Supermatí.
La cafeteria pastisseria Giovanni Spinelli de Pals portem ja molts Nadals elaborant pastisseria tradicional italiana, com els panetones, amb els millors ingredients. Us agraïm la vostra confiança per haver-nos visitat aquestes festes i haver gaudit dels nostres productes. Cafeteria pastisseria Giovanni Spinelli de Pals. Tornarem a obrir la propera Setmana Santa. Bon any nou, gràcies i fins aviat.
Estàs pensant en posar una alarma a casa teva? Sigues intel·ligent i posa't la millor alarma del mercat al millor preu. A Nimbus Telecom la tenim. Te la instal·lem i et donem tot el servei postvenda que necessitis. Tot això sense que hagis de pagar quotes mensuals. Nimbus Telecom és el teu operador d'alarmes de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Demana'ns més informació al 972 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
Quan necessites maquinària de jardineria o forestal o posar-la a punt, és important confiar en professionals. A Taller Xupet 33 ens dediquem a la venda i reparació de petita maquinària de jardí i forestal amb servei tècnic especialitzat. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Husqvarna i Anova i Steel. Ens trobaràs a la Bisbal d'Empordà, al polígon industrial d'Aigüeta i també a Instagram a @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Que vull estar
amb tu, jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas.
Quan et dono un peixet als jocs que t'agrada guanyar.
Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.
No em vull saber res, tu no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades. De tu ja no em puc veure
res. No. A Ràdio Capital les tenim totes.
Un minut per un quart de nou del matí d'aquest matí de dilluns 12 de gener del 2026, aquí en directe al Supermatí. És el moment d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Miquel 40.
Hi ha poques coses tan democràtiques com el dolor compartit, encara que no solem pensar-hi gaire fins que ens hi trobem de ple. Fa dos mesos, per una successió de fets imprevistos que no cal detallar, la meva mare va haver d'ingressar en una residència. Tot va començar amb un accident domèstic aparentment banal, d'aquells que, vistos en perspectiva, resulten qualsevol cosa menys banals. En poc temps, la casa on havia viscut tota la vida ha deixat de ser casa seva. Això passa més sovint del que sembla, però quan et toca de prop, la teoria deixa pas a una realitat molt més aspra. Per ella, és clar, però també per nosaltres, la situació ha estat un trasbals considerable, no tant per l'ingrés en si mateix, sinó per la rapidesa amb què la via canvia de forma i de ritme. Fa quatre dies dinàvem tots junts, i avui aquella normalitat ja només és un record. Aquest dissabte al matí era amb ella a la residència quan, de manera inesperada, m'hi vaig trobar amb un amic. Ell també hi té el pare i havia ingressat en circumstàncies molt semblants, un episodi sobtat, una complicació posterior i, finalment, una decisió que ningú no havia previst prendre tan aviat. Coneixia la seva situació, però no m'esperava trobar-lo allà. I aquella trobada em va fer pensar. Aquest amic és una persona a qui admiro des de fa temps. Sempre l'he tingut en gran consideració, però veure'l en aquell context em va recordar una evidència elemental. I és que el dolor no respecta jerarquies. Dins d'una residència, l'admiració, les trajectòries i les diferències personals queden, si més no, relativitzades. Les converses, en aquests casos, tendeixen a simplificar-se i acaben girant sobre els mateixos temes. Que si abans caminava i ara no, que si el cap ja no és el mateix, que si fa dos mesos dinàvem a casa i ara no em reconeix, o al contrari, que el cos falla però el cap encara aguanta. No són converses especialment brillants, però són exactes i, sobretot, són inevitables. Aquest tipus de diàleg acaba esdevenint un monotema, no perquè manqui imaginació ni perquè el dolor ho ocupa tot. No deixa gaire espai per altres consideracions i potser és millor que sigui així. En sortir de la residència vaig pensar que el dolor compartit té una virtut discreta però poderosa, i és que ens iguala. No ens consola, no ens fa més savis i tampoc no resol res, però ens situa en un mateix pla de vulnerabilitat que és probablement l'únic terreny on tots som estrictament equivalents.
Moltes gràcies, Miquel, per aquest comentari tan personal, per una banda, i per altra, tan important de parlar, com és el tema del dolor, que així, que ens iguala, que no respecta jerarquies, i que hauríem de parlar una mica més, perquè hem d'aprofitar un concepte com és el dolor per això, per igualar-nos entre tots. Quan passen 2 minuts d'un quart de nou del matí, nosaltres donem pas a l'entrevista. Ja sabeu que aquí al Supermatí ens agrada parlar i conèixer les diferents realitats d'arreu de la comarca del Baix Empordà, i és per això que ja fa algunes setmanes que parlem amb alcaldes i alcaldesses de diferents municipis d'aquí del Baix Empordà, de la nostra comarca, i avui ho fem amb Diana Canals, alcaldessa de Verges, a qui ja saludem avui aquí en directe al Supermatí. Alcaldessa, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com han anat les festes de Nadal per allà per Verges?
Les festes bé, bueno, també hem tingut la festa major, que, bueno, jo sempre comento que la festa major de Verges està molt ben situada, quan tots estem ben fans d'àpats i de festes de Nadal, a principis de gener, al voltant de la nit de Reis, arriba la festa petita, la festa major petita de Verges, la festa del Roser. O sigui que, bueno, bé, ben distrets, o sigui, acabem d'acabar-la i bé, amb ganes, encarant l'any amb ganes i amb il·lusió.
Feu una doble valoració, diem-ne, una, per una banda les festes de Nadal i per l'altra banda la festa del Roser?
Les festes de Nadal, bé, de fet els actes que tenim a Verges són una mica, suposo, que els que tenen a la gran majoria de municipis, eh? Mm-hmm. A part d'il·luminar el poble com tothom, després fem cagar el tió un dia, fem la rebuda dels Reis, i bé, normal, tot, participació a tots els actes, potser la nit de Reis menys que en altres ocasions per la fred que feia, que tampoc va acompanyar a persones que potser normalment sortien a rebre'ls, però que aquesta vegada pues, els va fer més por pues, poder-se constipar o poder-se posar malalts perquè realment la temperatura era molt baixa. I després la festa del Roser, bé, sense... És una festa petitona, eh? Teníem pocs actes, de fet hi havia... teníem una orquestra, teníem sardanes, hi va haver un dia de parc infantil, que vam aprofitar el dia 3 per tenir inflables durant tot el dia per als més menuts, i res, finalment a la nit jove, que és, és la comissió de festes la que prepara amb més il·lusió, perquè al final aquell dia no hi ha gaires festes, i des de fa molts anys Verge sempre ha sigut un punt de trobada a la nit de Reis. Mm-hmm.
Quan comencem un any sempre fem allò dels principals reptes de cara a aquest any que comença. No sé quins són els principals reptes o previsions de Verges per aquest 2026.
Doncs la veritat és que els principals reptes és sobretot desencallar molts temes que tenim pendents, perquè durant els últims mesos hem tingut, bueno, com molts altres ajuntaments de Catalunya, dificultats organitzatives. Tenim la secretaria de l'Ajuntament de Verges, l'està ocupant una persona, el que passa és que ho fa interinament, diguéssim, vull dir, fa interinament, està en acumulació i ja de fa uns mesos ens va dir que volia plegar. De fet, ens està aguantant la plaça fins que ens necessitem que puguem incorporar una persona nova. Per tant, la seva funció bàsicament és pagar factures i poder pagar les nòmines dels treballadors municipals. Per tant, estem una mica en quadro i tenim molts temes sobre la taula pendents. I sobretot el repte que hi ha és desenvolupar el nou PUES, que ens han donat 400.000 euros, i un dels carrers principals del poble que és el que falta, al llarg dels anys en el poble s'han anat fent actuacions al casc antic, i dins del casc antic falta el carrer Ample, i al PUES tenim una subvenció per modificar el carrer Ample, i l'objectiu d'aquest 2026 és la redacció del projecte i inici d'aquestes obres. Després tenim altres petites actuacions que fa molts anys que arrosseguem, com hem d'expropiar un terreny per poder-hi fer un pàrquing perquè anem molt faltats d'aparcaments. Després també tenim una actuació al pavelló municipal, que és canviar el terra del pavelló, que està molt envellit de fa molts anys que hi és. El pavelló és dels anys, no em voldria equivocar, però crec que de finals del 80 que es va inaugurar el pavelló i no s'ha canviat mai el terra, i ara cada vegada més surten nous tipus de materials que milloren molt les condicions i permeten que s'hi pugui fer una festa major, però també s'hi pugui fer bàsquet sense posar en perill els genolls dels jugadors i que tampoc sigui perillós des del punt de vista de que es pugui que es pugui incendiar. Són materials molt novedors, unes resines noves, i esperem que aquesta actuació serveixi per millorar les nostres instal·lacions.
Molts municipis d'arreu de Catalunya, no és el cas de Verges, comença el 2026 amb la gestió de les escombraries com una de les principals problemàtiques, diguem-ne. Verges, en canvi, segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, va ser el 2024 el municipi de tot el país amb un major índex de recollida selectiva de residus. No sé, què feu diferent? Quin és el secret?
Doncs jo crec que el secret va ser començar fa molts anys, em sembla que, si no recordo malament, són 7, amb el porta a porta. Després tenir la població molt mentalitzada, tothom col·labora molt, tothom té molt clar el procediment, tothom col·labora molt en aquesta recollida. I després també tenim, que jo crec que és el porta a porta fa falta una deixalleria, i també tenir una deixalleria amb un ampli horari d'obertura, que qualsevol persona que tingui una emergència en un moment concret pugui utilitzar la deixalleria. Són aquests tres factors. I quan es va començar tot el porta a porta i la implantació, no va ser una implantació de que deien, vam dir a tots els veïns i veïnes espavileus, sinó que hi va haver molta pedagogia, no? I jo mateixa com a veïna, quan ens equivocàvem i hi havia algun element que no el col·locàvem correctament, rebíem la trucada del Consell Comarcal de les Tècniques i ens deien, no, mira, és que això ho has fet malament i això va aquí, no? I aquest procés que ha anat siguent gradual i que ha anat siguent d'acompanyament, suposo que tenim tot el que hem de tenir, no? Que som un poble petit, cohesionat, i que s'ha pogut fer, suposo que una població molt més gran, és molt difícil aquestes trucades personalitzades o aquest seguiment. I aquest procés que ha anat siguent gradual ha fet que ara estiguem molt ben ensenyats, no? I tots sabem reciclar, tots sabem què va a cada lloc, tenim molt clar quin és el nostre horari, tenim molt clar que si algun dia, pel que sigui, no podem treure el tipus de material que toca aquell dia, si toca rebuig, si toca vidre, que tenim la targeta de la deixalleria, que podem entrar de les 7 del matí a les 11 de la nit, i en principi jo crec que el secret és aquest, en plan no tot va bé des del principi, sempre surten coses sèries sobre i anar fent un seguiment. L'acompanyament del Consell Comarcal del Baix Empordà també ha sigut molt positiu des del principi, les dues tècniques i ara més gent estaven molt i molt implicades i creien molt en el projecte, i al final quan salien tots els astres tot surt bé, no? I al final el resultat és aquest, que és fantàstic, que som el poble que recicla més de Catalunya, que jo crec que quan va començar tot el procés ningú s'ho podia ni imaginar i hem arribat fins aquí.
Parlant d'altres temes d'actualitat de Verges, un d'ells dels últims anys com a mínim és la situació de l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle. No sé actualment com està aquest tema.
Doncs nosaltres com a Ajuntament hem entregat tota la documentació ja, em sembla, des del mes abril-maig, si no recordo malament, ho dic així, vam entregar ja tots els documents per l'estació del solar, que aquesta, bueno, no és ben bé estació, és una posada a disposició del solar al Departament d'Educació. Com que des dels serveis territorials de Girona no ens donaven cap resposta i havíem enviat diverses comunicacions demanant com estava el tema, ara fa potser 3 mesos vam anar a veure la consellera a Barcelona, li vam anar a exposar la situació amb la que ens trobàvem i la consellera ens va dir que, bueno, que realment a Catalunya hi ha molts problemes amb moltes de les escoles que estan en barracons, va ser molt sincera, la veritat. I, bueno, i vam quedar que estudiarien el nostre cas, la vam convidar a venir a veure el nostre centre educatiu partit amb dues seus i sobretot l'àrea de l'àrea de secundària són barracons, l'àrea de primària és un edifici totalment envellit. La vam convidar a venir-ho a veure perquè vegi la situació amb la que ens trobem. I aquí tenim el tema, de fet, nosaltres com a Ajuntament hem fet tot el que podíem fer. Ara falta que suposo algun dia s'aprovaran pressupostos i després podran licitar nous centres educatius, la construcció de nous centres educatius. Vull dir que en aquest punt es troba el tema. Sempre ens han dit que estem molt prioritzats, això és una frase que han repetit tots els diferents governs que hi ha hagut a la Generalitat, però aquesta priorització nosaltres no la veiem que es materialitzi perquè continuem igual que quan vam començar les mobilitzacions.
Quan al començament de l'entrevista he preguntat pels principals reptes o previsions del 2026, no ha mencionat el tema de l'Institut d'Escola. No sé si és perquè no sou optimistes com a Ajuntament o perquè no...
No és que no siguem optimistes, és que hem fet tot el que podíem fer. O sigui, durant tot el procés de la sessió d'aquest solar hi ha hagut molts entrebancs, no? Vull dir, però ara nosaltres, diguéssim, com a Ajuntament, ja hem arribat a tot el que podíem fer, que és exposar la situació, explicar-la, tornar-la a explicar a un govern, a l'altre, a l'altre. Hem resolt els problemes de que si hi havia un rec, que hi havia una tuberia que no els agradava, que hi havia no sé què. Hem resolt tots aquests problemes. Hem pogut escriturar el solar tal com en requeria el departament. El solar està escriturat, està entregada tota la documentació, es va resoldre un últim requeriment que encara ens deien que hi havia coses que no les volien d'aquella manera, i això ja et dic, és maig, juny, és que ara ja més no podem fer, o sigui, han de moure fitxells, però clar, com que, bueno, no sé, ja et dic, vam anar a Barcelona, vam anar-hi amb la directora del centre educatiu, la regidora i jo mateixa, i li vam exposar tota la situació. La veritat és que va ser una trobada, jo crec que profitosa, ens van escoltar, va semblar que empatitzaven amb el nostre problema, però es veu que som molts ajuntaments de Catalunya que estem igual, però bueno, aquí estem, no és que no vulgui, que, o sigui, jo vull que es resolgui, però clar, hi ha molts factors en aquest punt que no depenen de nosaltres, els que depenen de nosaltres estan fets. Ja. Per això...
No, digui, alcaldessa. Digui.
No, per això és en aquest punt que no. O sigui, que si nosaltres ens faltés per dir alguna cosa, algun pas, doncs em podria dir sí o no, però és que clar, com que no són coses que depenguin de nosaltres, ara hem d'esperar que realment es valori tota aquesta informació que hem donat i que es tingui en compte tot el temps que fa que els nostres adolescents estan en barracons, no? Que, bueno, això ja em sembla que, si no recordo malament, fa 13 o 14 anys. Vull dir, ja he perdut el compte dels anys que fa que estan en barracons. De fet, és molt curiós el tema que ells quan... Bueno, ja els nens que es queden... Els nens i les nenes que es queden aquí a Verges es queden fins a quart d'ESO, no? I quan acaben quart d'ESO, alguna vegada han fet el comentari dient que bé, ara anirem en un institut de veritat, no? Que és molt trist que ells pensin això, perquè ells no consideren els barracons com un institut, sinó com un pas previ, i sap greu, no? Però bueno, és el que tenim i esperem que algun dia o altre el govern es decideixi a resoldre-ho.
Ja per anar acabant, alcaldessa, entrem aquest 2026 en any preelectoral, diguem-ne, el 2027 i eleccions municipals. No sé si ja té clar si es presentarà o si es vol presentar a les eleccions del 2027.
Doncs no, encara no, la veritat és que encara no, i encara no ens hem assentat amb el grup municipal i tot a parlar-ho, encara ho tenim tot una mica així penjat. Suposo que al llarg d'aquest any 2026 jo hauré de prendre una decisió i després també el meu grup, a veure com fem, com continuem. Ha sigut una legislatura dura, en general, perquè ha sigut una legislatura dura, que ens han anat sortint molts problemes, i la veritat és que és complicat. No ho sé, no, ara mateix no et sabria dir.
Doncs estarem pendents d'aquesta decisió de l'alcaldessa, de Diana Canals, alcaldessa de Verges. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí, i que vagi molt bé. Molt bona entrada d'any, molt bon any 2026, i ja ens tornem a escoltar a la pròxima.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Que vagi
bé. Bon dia, adéu. Moltes gràcies, adéu.
Nosaltres, quan passa un minut de 8:45 del matí, donem entrada a l'informatiu. I comencem l'informatiu explicant-vos que els pagesos gironins mantenen bloquejada l'autopista a Pontós, a l'Alt Empordà, i reclamen fets tangibles a la Conselleria d'Agricultura per posar fi a la protesta. Aquest diumenge el tall ja sumava 4 dies i els representants dels agricultors insistien que no abandonarien la mobilització si no obtenen res concret. Maria Alzina.
Jordi Ginebreda, portaveu de Revolta Pagès a les comarques gironines, ha recordat que l'any passat va marxar d'un tall similar amb un acord que encara té punts pendents. Assegura que aquest cop no volen marxar amb el cap cot, sinó amb la sensació d'haver aconseguit millores reals. Els pagesos rebutgen sortir de les protestes amb compromisos vagues o promeses de futures reunions. Consideren que aquestes propostes no resolen els problemes del sector, i és que expliquen que necessiten mesures concretes que tinguin un impacte real en el dia a dia. El portaveu de Revolta Pagès ha denunciat que les negociacions amb el Ministeri estan enrocades perquè l'administració no reconeix la seva organització com a interlocutor vàlid. Tot i això, ha defensat el pes del sector, recordant que els agricultors catalans tenen el tercer port de l'Estat i la principal connexió amb França bloquejats. De moment, la mobilització continua i no descarten noves afectacions en altres punts del territori si les converses no avancen.
De fet, a les mobilitzacions del cap de setmana s'hi van desplaçar diversos veïns de l'Alt Empordà i també del Baix Empordà.
El tall ha coincidit amb el cap de setmana, fet que ha afavorit l'assistència de ciutadans d'arreu de la comarca. És el cas de l'Anna, veïna de Navata, que ha participat amb un grup d'amigues per reclamar que els productes siguin de qualitat i provenents d'aquí. També Raül, mestre d'Educació Física, hi ha acudit per solidaritat amb els pagesos i per empatia entre col·lectius precaritzats. Durant la protesta s'ha cuinat una fideuà per a 300 persones en un dinar popular que ha reforçat el to col·lectiu i festiu de la convocatòria. El dinar hi han assistit tant agricultors com famílies i veïns que han volgut sumar-se a la causa. Diversos participants han coincidit a destacar el paper de la pagesia com a gestora del territori i han alertat del perill que suposa l'entrada de productes forans sense els mateixos controls. És que la Lourdes, també de Navata, ha recordat que la pagesia ja està prou castigada i ha defensat el consum de quilòmetre zero. Altres assistents, com l'Albert, han advertit que els efectes de l'acord poden afectar altres sectors. En Jordi, que hi ha arribat en bicicleta des d'Oriols, ha volgut fer costat també als seus veïns.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de diners i telèfons mòbils a casa d'un matrimoni d'uns 90 anys de Palafrugell. Els fets van tenir lloc dimecres passat pel vols dels 6:45 de la tarda, mentre la parella era a l'interior de l'habitatge. Ferran Castelló.
Segons han confirmat les fonts policials a Ràdio Palafrugell, els lladres van accedir al domicili per la porta del menjador, que era oberta. Un cop a dins, no van mostrar cap arma ni van ferir les víctimes. Els sospitosos es van emportar diners en efectiu i els telèfons mòbils del matrimoni abans de fugir del lloc dels fets. Va ser la cuidadora qui va alertar els Mossos d'Esquadra, que van arribar posteriorment a l'immoble.
I no ens movem de Palafrugell perquè la policia local del municipi ha immobilitzat cautelarment 209 joguines per deficiències en l'etiquetatge. Ho ha fet durant la primera fase de la quarta campanya municipal de verificació. L'actuació s'ha tancat a mans de Nadal i ha permès revisar un total de gairebé 12.000 articles.
La campanya s'ha plantejat amb un doble enfocament. D'una banda, s'ha dut a terme una acció informativa prèvia per facilitar als establiments criteris clars sobre l'etiquetatge obligatori i els requisits de seguretat abans de posar els productes a la venda. De l'altra, s'han fet inspeccions aleatòries a comerços del municipi. Entre el 15 i el 21 de desembre, la policia local va distribuir un díptic informatiu a 14 establiments amb presència significativa de joguines. Pel que fa a les inspeccions, en aquesta primera fase s'han revisat 6 comerços. Les deficiències detectades estan relacionades principalment amb la manca d'etiqueta o informació incompleta o l'absència de la identificació del distribuïdor o del responsable del producte, o bé també advertiments o instruccions de seguretat que no constaven en l'idioma corresponent. La campanya preveu una segona fase abans d'aquest diumenge. Als establiments on s'han detectat incidències es farà una nova inspecció per comprovar si s'han corregit. Si no és així, es podrà tramitar la retirada definitiva i la destrucció de les joguines.
Pals enllesteix la segona fase de la Via Verda entre els Masos i la platja. El nou tram millora la mobilitat sostenible i facilita desplaçaments a peu o en bicicleta. Té una longitud d'uns 1.500 metres i ha costat més de 420.000 euros. El proper tram es licitarà aquest 2026. El recorregut connecta el camí del Bernegà amb el carrer de la Torre Mora. Aquesta Via Verda facilita els desplaçaments quotidians i també és adequada per a activitats de lleure. El traçat prioritza la seguretat, l'accessibilitat i el respecte pel medi ambient. El projecte ha costat més de 420.000 euros finançats amb recursos de l'Ajuntament de Pals i ajudes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. L'actuació forma part d'un pla per crear una xarxa d'itineraris continus i segurs arreu del municipi. L'Ajuntament preveu que el proper tram entre el Figuerà i el Bernegà es liciti al llarg del 2026, completant així un eix estratègic de connexió sostenible entre els principals nuclis del municipi i la zona costanera. El nou servei de transport públic a demanda clic.cat/ter comença a funcionar avui, aquest dilluns 12 de gener. Aquesta nova xarxa cobrirà 12 municipis i fins a 31 nuclis de població, millorant l'accessibilitat en zones amb dispersió geogràfica i poca connexió amb el transport convencional. El servei inclourà 3 rutes i 6 expedients diàries de dilluns a dissabte durant tot l'any.
Els usuaris podran reservar els trajectes mitjançant una aplicació mòbil gratuïta o bé per via telefònica amb possibilitat de fer-ho fins a una hora abans de la recollida. El sistema tindrà com a punt central Torroella de Montgrí, on es troben els serveis sanitaris, el comerç i els centres educatius. Des d'allà es podrà enllaçar amb altres línies interurbanes cap a municipis del Baix Empordà, així com Girona i Barcelona. Aquest model flexible i digitalitzat busca evitar l'aïllament dels petits nuclis, millorant la eficiència i fomentar també l'ús del transport col·lectiu. Els vehicles seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i adaptats a les necessitats de cada trajecte. La Generalitat de Catalunya preveu més de 8.000 desplaçaments el primer any i estima que a partir del 2027 el servei arribarà als 12.000 viatgers anuals.
Dos ajuntaments del Baix Empordà reben ajudes per l'adquisició de vehicles de recollida de residus orgànics. L'Agència de Residus de Catalunya ha concedit prop de 3,6 milions d'euros a 23 municipis i entitats locals per a l'adquisició de nous vehicles. Begú rebrà gairebé 144.000 euros i Santa Cristina d'Aro poc més de 271.000. Les comarques gironines concentren la major part dels ajuts amb 7 municipis beneficiaris. A continuació hi ha l'àmbit metropolità de Barcelona amb 6 municipis. Aquest repartiment reflecteix l'esforç dels municipis gironins per implantar models de recollida eficients. Els ajuts permeten cobrir fins al 90% del cost dels vehicles. Cada vehicle rebrà fins a 200.000 euros si és de zero emissions o fins a 150.000 euros si compta amb un certificat ambiental d'emissions. Per accedir-hi als municipis havien de demostrar que tenen un sistema eficient de recollida de la fracció orgànica que arribi com a mínim a la meitat de la seva població. Aquest requisit assegura que els ajuts serveixen per consolidar pràctiques ja iniciades. un total de 281 persones de Palamós amb pocs recursos han rebut ajuts municipals per un import global de prop de 120.000 euros. L'Ajuntament ha resolt la convocatòria del 2025 destinada a ajuda a propietaris o usufructuaris d'habitatges que es veuen afectats pel pagament de l'impost sobre béns immobles. Maria Alzina.
L'ajut s'adreça a persones amb una situació econòmica ajustada. Per accedir-hi cal tenir uns ingressos familiars inferiors a 28.000 euros anuals i un valor cadastral de l'habitatge inferior a 130.000 euros. També s'exigeix estar empadronat a Palamós i al dia amb els pagaments tributaris. Els imports s'han prorratejat entre tots els beneficiaris en règim de concurrència no competitiva segons les bases de la convocatòria. Les transferències bancàries s'han anat efectuant durant el mes de desembre passat. La mesura forma part de les accions impulsades per l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania per alleugerir la càrrega fiscal de les persones més vulnerables del municipi palamosí.
I Jordi Casanovas és l'autor del cartell del Carnaval 2026 de Sant Feliu de Guíxols. Un dels canvis de l'edició d'aquest cartell de Carnaval és que el consistori ha fet l'encàrrec expressament a un artista local per fomentar el talent del municipi. Tal com explica el creador del cartell, Jordi Casanovas, la voluntat és crear un cartell que representi a tota la gent del municipi i les persones que vinguin a veure el Carnaval. De fet, Casanovas explica que volia que tothom se sentís partícip d'aquesta festa. Per això, els puntes del cartell representen persones que es van acostant i disfressant, creant així una màscara veneciana. Tot i que el Carnaval arriba en poques setmanes, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Alexis Cubó, ha destacat que ja estan preparant-ho tot per aquesta festa. De moment no ha adelantat cap acte, tot i això, ha avançat que hi haurà alguna novetat en la programació d'enguany. Pel que fa al cartell, ha destacat que el canvi que s'ha produït respecte a edicions anteriors, on s'havia fet un concurs lliure per escollir el disseny guanyador. El Carnaval al municipi començarà el 7 de febrer i s'allargarà fins al dia 18, destacant la rua de Carnaval que se celebrarà el 14 de febrer i servirà per obrir les rues de la Costa Brava Centre. I el Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà ha iniciat aquest 2026 amb una programació d'hivern que combina artistes reconeguts, propostes familiars i projectes locals. Entre els noms més destacats hi ha la pianista Laura Andrés, el cantautor Masoni i l'actor Sergi López, que actuaran entre gener i març. El cicle comença el gener amb la presentació de Venus, l'univers íntim i evocador de Laura Andrés.
A finals de mes arribarà una proposta de talent local amb Germans Bou Societat Il·limitada i diversos convidats. Al febrer portarà la cantant Gessamí, que obrirà la quarta edició del cicle Mit i continuarà amb el jazz de Joan Moner Quartet. La programació familiar guanya pes amb propostes com Somien, la ciutat dels oficis impossibles, de la companyia El que me queda de teatre. Al març, els Brothers Bros oferiran Petit Break, una explosió de dansa i ritme per a tota la família. També s'hi suma l'espectacle musical La passió de la Bisbal, a càrrec del cor Carreres Dagues. El reconegut actor Sergi López pujarà a l'escenari amb Non Solum, un monòleg que ja s'ha convertit en un clàssic contemporani. La música seguirà amb el Daniel García Diego Trio i el talent emergent d'Arnau Serrallonga i Chloé Riembau dins el cicle Mit. Al març, el cantautor bisbalenc Masoni tornarà a casa per presentar el seu treball Banderes per Daltònics, acompanyats dels músics locals Aleix Bou i Emili Bosch. El cinema també tindrà un paper destacat amb documentals del cicle Docs del Mes, sessions familiars del programa Cine Chic i projeccions del cicle Gaudí, com Una quinta portuguesa d'Avelina Prat o Romeria de Carla Simón. El Teatre Mundial reforça així la seva aposta per una programació variada que combina proximitat, qualitat i noms de referència, consolidant-se com un espai cultural de primer nivell al Baix Empordà.
I fins aquí el repàs informatiu a les principals notícies d'aquest matí de dilluns 12 de gener del 2026, el primer supermatí d'aquest any. Quan hi falten gairebé un minut per 3:15 del matí, fem una petita pausa i de seguida hi tornem amb Martí Seguer i les novetats tecnològiques de la setmana.
Hey little sister, what have just a shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow.
Dilluns, primer dilluns d'aquest supermatí del 2026, ja ens acompanya Martí Seguer, què tal? Bon any, m'has de
Hola,
res.
Bon any.
No sé fins quan s'ha de dir bon any.
Jo crec que ja està, ja aquesta està? Setmana és l'última ja, com
doncs,
a màxim.
Doncs aprofiteu aquesta setmana, sí. Perquè segons en Martí, a partir de la setmana vinent ja no es pot dir bon any.
Exacte.
Amb en Martí, com sempre, repassem les novetats tecnològiques d'aquestes últimes setmanes, d'aquest, no sé si hi ha hagut molt de moviment per Nadal, ara ens ho explicarà. I comencem parlant de la investigació que el govern espanyol ha demanat a la Fiscalia sobre la IA de la xarxa X per un possible cas de pornografia infantil.
Doncs sí, el govern espanyol ha demanat formalment a la Fiscalia que obri una investigació sobre l'eina d'intel·ligència artificial Grok, integrada dins de la xarxa social X, l'antiga Twitter, per un possible delicte de pornografia infantil. La petició s'ha fet després de que França també denunciés aquesta tecnologia, al·legant que permet generar imatges de menors despullats. La ministra de Joventut i Infància, la Cira Rego, ha estat l'encarregada de traslladar aquesta preocupació a la Fiscalia i en un escrit afirma que generar aquest tipus de material mitjançant eines d'IA no pot considerar-se un ús neutre de la tecnologia i, segons diu, també es vulneren drets fonamentals dels infants i adolescents a l'entorn digital. En paral·lel, també, el Congrés està tramitant una nova llei orgànica per reforçar la protecció dels menors en entorns digitals. L'objectiu és adaptar el marc legal a l'ús creixent de tecnologies com la intel·ligència artificial, garantir que els menors estiguin sempre per damunt dels interessos comercials de les plataformes digitals. I pel que fa a Grok, la plataforma ja ha començat a restringir la generació d'imatges sexuals, però només ho fa amb els usuaris que no siguin subscriptors. És a dir, aquestes funcionalitats passen a estar disponibles només per usuaris de pagament, però de moment no s'ha eliminat aquest mal ús, diguéssim. Segons els experts legals, podria ser una estratègia per limitar la responsabilitat, perquè, clar, els usuaris que van identificats, doncs, se'ls podria traslladar completament l'abús que en puguin fer, no? Uh-huh. I segons l'advocada Laia Serra, especialista en drets digitals, la capacitat d'aquestes eines que generen imatges sexualitzades de menors poden tenir un impacte devastador si no s'actua a temps. També s'adverteix que aquesta tecnologia pot derivar en un problema social greu i critica que la regulació actual va molt tard. i explica també que la normativa europea encara no contempla del tot la realitat de la intel·ligència artificial generativa i que mentre es despleguen les lleis la tecnologia ja va evolucionant molt més enllà del que hi van totes les normatives.
És un debat que he anat seguint una mica també per les xarxes socials, especialment X, i és el debat de sempre, diguem-ne, si és culpa de qui dona l'arma o de qui la dispara.
Sí.
Jo crec sincerament que és dels dos, perquè hi ha una part de culpa d'ambdós i que si hi ha aquesta capacitat de limitar la IA com s'està veient ara, que sí que es pot fer,
sí,
doncs per què no ho fas des del començament? No?
Exacte, sí.
Seria una bona,
totalment.
Una bona opció.
Totalment.
Seguim parlant de WhatsApp, que comença l'any amb noves funcionalitats. No sé quines són les novetats més destacades.
Doncs mira, ha començat el 2026 amb una actualització que introdueix noves funcions pensades per millorar l'experiència dels usuaris dins dels grups. Una de les més destacades són les etiquetes d'usuari, que permeten identificar els rols dels membres d'aquell xat grupal. Aquesta funció facilita la comunicació en entorns com grups de famílies, escoles o equips esportius. Per exemple, un membre del grup pot etiquetar-se com la mare d'en Joan, per exemple, o l'entrenador de l'equip infantil, i així els altres membres poden identificar més fàcilment qui és qui. Es tracta, doncs, d'una manera senzilla però útil de fer molt més àgil aquesta comunicació, especialment en els grups que hi ha molta gent.
També és una altra manera de... Bueno, de riure una mica també, perquè tinc alguns xats amb amics que no es posen precisament a la seva professió, o si són pares d'algú, o si són amics d'un altre, es posen altres termes que prefereixo no desvetllar aquí en directe.
Bueno, però us ho passeu bé, que això és l'important.
Home, doncs sí.
Molt bé, veus? Una utilitat més.
Sí.
Una altra novetat també són els nous adhesius de text. A partir d'ara els usuaris poden convertir qualsevol paraula en un adhesiu personalitzat. Aquesta opció també es pot activar des del cercador de stickers escrivint el text desitjat. També es poden guardar, compartir, com es fa habitualment amb els altres adhesius. I finalment també WhatsApp ha reforçat la seva eina d'esdeveniments. Ara es poden programar recordatoris personalitzats per cada convidat d'una trobada o d'una reunió virtual. Això garanteix que tots els participants estiguin ben informats sobre l'hora i el tipus d'acte. I aquestes funcions també milloren, doncs, la coordinació, l'organització de grups i especialment quan hi ha això, molta activitat en un grup.
El tema dels stickers, com va sortir, jo li dic, què han fet aquesta gent? Això no servirà per res. I ara hi ha gent que té converses només amb stickers.
Sí.
Totalment. Quan es van començar a poder fer stickers, cada usuari, diguéssim, poder fer stickers, això va canviar. Ara sí, hi ha stickers d'absolutament qualsevol bajanada.
De tot.
Stickers meus n'hi ha, per exemple.
Clar.
De tothom, evidentment.
Clar.
Amb totes aquestes novetats, tu sempre dius que Telegram és molt millor que WhatsApp. No sé si s'hi apropa una mica o no.
Amb funcionalitats pots fer... Tot això que tens al WhatsApp ho tens a Telegram, tot, i inclús hi ha més coses. A nivell, hi ha una versió de pagament de Telegram que permet integrar, doncs, processos, altres, interacció amb altres equips, o sigui, pots automatitzar una ordre, el deshumidificador perquè s'engegui, per exemple, per dir alguna cosa. Sí. Clar, això WhatsApp no ho deixa integrar. Telegram porta una API de programació que és infinita. El que tinguis imaginació per crear, ho pots fer. Que això WhatsApp no ho pots fer.
Pots activar el deshumidificador amb Telegram?
Sí, de fet, és una cosa que estic desenvolupant per casa, eh?
Ah, doncs ja.
Bueno, no només el deshumidificador, els llums, la calefacció, absolutament tot, eh? Sí.
Doncs un dia vens aquí i ens expliques totes aquestes funcions de Telegram.
De fet, estic integrant coses de la ràdio, aviat potser podràs engegar el llum de l'estudi, apagar, posar-te en directe des de casa. Bueno, estoy en ello.
No, estarem,
i això ho fa el Telegram.
Estarem pendents. WhatsApp, jo crec que no, encara no està en aquests nivells.
No.
Parlem ara d'un macroprojecte, i és que la Xina vol construir un nou cable submarí per controlar les comunicacions digitals a l'Amèrica Llatina.
Doncs sí, aquest projecte s'anomena Xile-Xina Express i preveu connectar Xile amb Hong Kong mitjançant un cable submarí de fibra òptica. Tot i que la seva finalitat aparent és millorar la connectivitat amb l'Àsia, el projecte ha generat preocupació per la manca de transparència i el seu possible ús geopolític. Uh-huh. I és que els cables submarins són infraestructures clau pel funcionament d'internet a escala mundial. Són essencialment per transferir grans volums de dades a gran velocitat entre els continents. I per això el control d'aquestes infraestructures es considera estratègic, tant del punt de vista tecnològic com també des del punt de vista de la sobirania digital. digital. I en aquest cas, el que preocupa és que la Xina, a través de les seves empreses, pugui tenir accés a dades sensibles no només de Xile, sinó de tot l'Amèrica Llatina, ja que aquests cables poden transportar informació de diversos països. Als Estats Units està expressant inquietud per la possible, per la possibilitat que el govern xinès pugui supervisar o mantenir aquestes dades que circulin per la seva xarxa, i això es deu al marc legal xinès, que obliga que les empreses del país a col·laborar amb els seus serveis d'intel·ligència, fins i tot en els projectes internacionals. Per tant, el debat no és només tècnic, sinó geopolític. Qui controla les autopistes digitals, també qui controla una part d'aquest flux d'informació. Bé, doncs la construcció d'aquest cable pot tenir conseqüències directes sobre la privacitat de les comunicacions, la seguretat i l'autonomia digital d'aquests països, i bé, el debat està servit.
No, i com comentem des de fa ja alguns anys, tot és política.
Sí, sí, sí.
Construir això, una autopista digital és política, igual que un partit de futbol també és política.
En fi,
una altra innovació tecnològica destacada ens arriba des del Japó. Estem molt, molt asiàtics avui.
Sí.
Parlem de nous panells solars esfèrics.
Doncs sí, sí. L'empresa japonesa Kyosemi ha desenvolupat uns panells solars en forma esfèrica que podrien suposar un gran canvi en el sector de les energies renovables. Aquests dispositius generen fins a un 70% més d'electricitat, ocupant un 75% menys de superfície respecte als panells plans convencionals. El principi darrere d'aquesta innovació és òptic. La llum solar arriba des de múltiples direccions, no només en línia recta, i per tant, un panell en forma esfèrica pot capturar millor tota aquesta energia que en un panell pla, que només n'aprofita plenament la llum quan està orientat directament cap al sol. Uh-huh. Aquesta tecnologia no és nova del tot, ja fa dècades que es treballa en solucions per millorar aquesta eficiència dels panells, però fins ara no s'havia aconseguit superar aquestes limitacions tècniques i de cost. Ara Kyosemi ja ha començat a distribuir mostres d'aquest panell a la indústria, i tot i que encara està en una fase inicial, doncs un dels reptes serà que aquests panells, integrar-los a les estructures arquitectòniques existents, ja que el seu disseny esfèric no encaixa tan fàcilment en teulades o façanes, i a més el procés de fabricació, doncs clar, continua sent molt més car que els panells plans. Tot i això, doncs, és un pas important per aprofitar molt millor aquesta energia solar i fer que sigui molt més eficient i versàtil de cara a un futur.
I acabem, Martí, amb un cas curiós, i és que han descobert un repartidor que utilitzava imatges generades per IA per simular que havia entregat un paquet.
Doncs sí, el que comentàvem abans, eh? No sé si té la més culpa el que ho utilitza o el que ho posa a l'abast.
Doncs sí.
Però bé, és un cas més que exemplifica com la intel·ligència artificial també pot ser utilitzada per enganyar. Un repartidor de l'empresa DoorDash a Estats Units va ser descobert fent servir imatges generades per IA per fingir que havia entregat comandes quan en realitat no ho havia fet. El funcionament que feia servir, doncs, era fàcil, acceptava l'encàrrec, però no el recollia ni el repartia. Tot seguit pujava una imatge de que ho havia fet, prova que l'havia lliurat, però aquesta imatge no era real, sinó generada a través d'intel·ligència artificial. Així podia cobrar la comissió sense fer res. I la companyia va detectar que l'engany després de diverses queixes de clients que no havien rebut les seves comandes. Va revisar l'activitat d'aquest repartidor, van descobrir que les imatges no coincidien amb cap ubicació real, i bé, li van cancel·lar el compte i suposo que el van multar, no sé.
Entenc que sí.
Doncs bé, aquest cas que posa de manifest com eines com la IA poden facilitar pràctiques fraudulentes i si no es fan servir correctament.
Doncs sí. Una secció, diguem-ne, didàctica també avui.
Sí,
que anem en cuidado, com es diu.
Exacte.
Com es diu incorrectament.
Exacte.
Martí, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Recte final d'aquest primer supermatí de l'any 2026 aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Abans de tancar, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps per aquest dilluns i també per aquesta setmana.
Temps tranquil i ambient fred a primeres hores, però amb més suavitat al llarg del centre del dia, amb temperatures que poden arribar als 14-15 graus a tot estirar. Vent de garbí destacable al sud de la costa de la comarca, entre Palamós, Sant Feliu, Palafrugell, podríem tenir algun cop una mica destacat de vent de garbí. Demà es manté aquesta situació.
Doncs nosaltres ho deixem aquí i tornem com sempre demà matí a les 8 aquí al Supermatí. Que vagi bé. Adéu-siau.